És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Posem en marxa un dilluns més l'espai Coses de Palamós. Gabi Martín, què tal? Bona tarda.
Molt bé.
Penúltim programa ja sí. d'aquesta temporada per parlar del suro.
Exacte.
Tantes vegades que n'hem parlat del suro,
al
llarg d'aquests programes. Hem parlat molt per això de la indústria manufacturera del suro,
sí.
Que hi havia aquí a la nostra zona, però hem parlat poc de la vessant exportadora del suro cap als mercats exteriors.
I dels conflictes. Dels conflictes
que això va generar, no?
Exacte.
Precisament amb aquests manufacturers.
Ah, això mateix.
Ah, carai.
Avui sobretot ens centrarem en l'exportació del suro a Anglaterra i dels diferents conflictes que va generar la nostra contrada, sobretot Calonge i a Palamós. On ja es documenten els primers moviments obrers i les primeres protestes obreres, perquè pensem que aquesta zona va ser bastant industrialitzada, sobretot a través de tallers i fàbriques dedicades a la manufactura del suro.
De quina època parlem?
Estem parlant, primer ens remuntem a la segona meitat del segle XVIII, per entendre que hi ha un període de prosperitat econòmica, bàsicament sustentat per l'exportació del suro. També s'exportaven altres coses, però la majoria de matèria que s'exportava era suro i eren panes de suro, que era la matèria primera.
El suro de les Gavarres, entenc.
Sí, sí, bàsicament, i de l'interior, també una mica també venia també del nord de l'Empordà, també aquí era el port franc on es carregava, no? Però venia d'arreu. Veurem que també fins i tot va haver-hi moments en què va venir de més lluny, no? Fins i tot la Catalunya Nord, però bueno, ja ho irem desgranant mica en mica. Bueno, això va generar, és evidentment, un notable creixement al trànsit portuari a la nostra vila. I un d'aquests comerços o un d'aquests lligams comercials es va establir amb Anglaterra. Anglaterra va ser un client important. Primer van anar els d'aquí portant-hi una mica de panes de suro, però mica en mica van ser els propis anglesos que van acabar venint amb les seves fragates a carregar. Clar, en un principi això va ser una mica complicat, perquè al segle XVIII van ser continus els enfrontaments armats entre Espanya i Anglaterra, i això doncs, feia que aquest comerç fos una mica intermitent, no? Però, de fet, mira, les primeres relacions comercials són el 1758-1759, quan el patró Nicolau Badia va fer un viatge a Bristol portant suro, i d'ençà doncs, sempre s'ha mantingut doncs, aquest vincle. No? Bueno, va haver diferents entrebancs, conflictes deguts a la guerra, però, bàsicament, les companyies angleses, quan tenien una dificultat, quan es trobàvem que per causes de guerra no podien venir a comerciar, van trobar també una estratègia alternativa. I el que feien era contractar naus de nacionalitat sueca, que en principi eren naus neutrals quan hi havia conflictes, perquè els hi vinguessin a buscar les panes de suro a Palamós. Per tant, teníem, quan era època de pau, que venien les fragates angleses a carregar panes de suro a Palamós, i quan era època de guerra ens trobem que aquestes fragates angleses no podien acostar-se a la costa de Palamós, però llavors eren els suecs que els hi feien aquesta feina, i importaven, a més, que s'encarregaven també de distribuir els productes elaborats anglesos a la península. Per tant, tot i la guerra, el flux comercial entre Anglaterra i Palamós continuava de manera bastant tranquil·la.
Queda clar, en qualsevol cas, Gavi, que era matèria primera, eh? És a dir, als anglesos no els interessava el producte manufacturat.
No, així com els francesos sí que venien a comprar producte manufacturat, és a dir, ells no venien a comprar a vegades panes de suro, sinó que ja venien a buscar els taps elaborats o peces elaborades que encarregaven els tallers locals. Per tant, els francesos donaven feina a les fàbriques i tallers locals, els anglesos no tenien cap interès. Simplement venien a buscar les panes de suro torrat, les carregaven als vaixells i se les emportaven cap a Anglaterra, on ells tenien les fàbriques, els tallers, per afavorir la seva pròpia indústria local. Això va ser molt evident, sobretot després de la Guerra del Francès, quan ja va haver-hi un període de pau, en què més o menys entre 1814 i 1820 les exportacions de panes de suro tornen a ser molt importants entre Palamós i Anglaterra. Només perquè tinguem una referència, fixem-nos, entre 1817 i 1819 des de Palamós s'exporten 3.500 tones de panes de suro a ports britànics, mentre que entre més o menys aquest mateix període, entre 1818 i 1819, des de Sant Feliu, la meitat, menys de la meitat, unes 1.500 tones. Per tant, veiem la importància que va tenir l'exportació d'aquestes panes de suro des de Palamós, que tenia grans lligams comercials amb Gran Bretanya.
I els recursos naturals donaven, per tant?
No, aquí va venir el problema, no? De fet, va haver-hi una demanda tan gran de suro que es va haver de recórrer a suro importat de França. Clar, trobem que el suro que es feia aquí a les Gavarres era exportat en forma d'aquestes panes de suro, i això va fer que, com una mena d'extracció de suro sense límits, no? I fins i tot no deixaven regenerar els arbres, i s'anava estarien suro perquè es tractava de vendre i tenir ben nodrits els barcos anglesos. I aquesta greu sobreexplotació dels boscos catalans va propiciar, primer, la pujada del preu del suro, perquè l'havies de portar de fora per tenir-lo llest aquí en el port de Palamós, i a més la queixa ja dels petits tallers locals i fàbriques que començaven a no tenir matèria per treballar, per fer taps de suro i poder vendre als francesos que venien. A més, això cal afegir un problema afegit, no? Que era el tracte amb els anglesos. Els mariners anglesos no havien estat mai ben vistos aquí, perquè se'ls considerava arrogants, i a més eren maldestres. Ells no tenien l'experiència del suro, era un material que venien, compraven i se l'emportaven, però des d'aquí, des dels que tallaven el suro, l'extraien dels arbres, tot, hi havia tota una tradició, i ells sabien carregar les panes de suro en els barcos sense trencar-les, però els anglesos es veu que les espatllaven sovint, i clar, fins i tot els mateixos controladors, perquè quan es feia la càrrega al port hi havia controladors de la companyia que venien de Barcelona per veure que allò es carregués bé i no s'espatllés, doncs els mateixos controladors, que generalment eren catalans, doncs es queixaven en el capital del vaixell, que sempre, bueno, els ningunejava i no els donava cap mena de crèdit. I sempre, els britànics sempre menystenien tant les autoritats locals com l'autoritat de la Casa Comercial de Barcelona, i es negaven a agafar estibadors locals que, al cap i a la fi, eren els que tenien experiència en carregar les panes de suro. Bueno, diguem que aquesta antipatia pels mariners anglesos i aquests problemes que generaven de tenir matèries primeres en els tallers locals, doncs van generar un problema, que els tapers es van reunir per demanar ajuda al govern perquè mirés de trobar una solució, no? Ells deien, no, escolta, a veure si podeu imposar un aranzel en el suro que s'exporta fora per afavorir el fet de que ho paguin una mica més car ells, i nosaltres almenys tenim així assegurada la matèria primera.
I aquí tenim l'origen d'aquest conflicte que esmentàvem al començament.
Exacte, perquè el govern no va voler entrar en una guerra arancelària amb Anglaterra perquè ells consideraven que podien quedar perjudicats, no? Però ells van dir, farem un decret, una reial ordre, que hi hagi un petit impost que es pagui, però les imprecisions d'aquella època, quan es feia una reial ordre, s'aprovava, s'aplicava, no és pas com ara, que els mitjans de comunicació ho estableixen clar i català. En aquella època les coses anaven molt més a poc a poc, algunes ordres quedaven com ambigües, i això ja va crear els primers conflictes aquí. De fet, tot va esclatar el 27 d'abril de 1820, quan va arribar al port de Palamós una fragata anglesa que es deia Neptune, que de fet venia aquí a carregar panes de suro, com sabem, doncs es feia el carregament amb la fragata no entrava directament al port, sinó que s'establia enmig de la badia, i en aquest cas la càrrega es va fer des de la platja de Sant Antoni de Calonge, on també hi havia tallers de elaboració de suro, i hi havia allà també càrregues, feia servir també com a port, diguem, la platja de Calonge. I així va començar, doncs, la càrrega de manera tranquil·la, no? Però quan va començar, a poques hores de començar la càrrega, es van presentar a la platja tot un conjunt de tapers, de tapers, gent del suro, tumultuaris, que armats amb pals i amb eines, doncs van interrompre la càrrega i van, sota amenaces, van impedir la càrrega. Aquell mateix dia, a Sant Feliu de Guíxols es va fer el mateix amb un vaixell suec. Vull dir, van ser dos vaixells, tant a Palamós com a Sant Feliu, que van quedar aturats i no es va impedir, la mateixa gent que es va alçar, doncs va impedir que hi hagués la càrrega, i van impedir l'extracció del suro. Sembla ser que en Joan Prats, que en aquell moment era el propietari de les panes de suro, clar, va quedar afectat perquè ell volia que la seva matèria es carregués al vaixell i poder cobrar, i va començar a fer pressió al batlle de Calonge, que el va escoltar, va haver-hi picabaralles, va haver-hi reclamacions, ell reclamava l'auxili de la força, que fessin carregar el suro per la força a Sant Antoni, no? I recriminava l'excessiva tolerància del batlle de Calonge, perquè ell deia que, bueno, que el fet de no actuar faria créixer la criminalitat entre els tapers, no? Bueno, van passar les hores i van veure que això no tenia solució, i en Joan Prats va optar per d'amagat, doncs farem d'amagat, portarem la càrrega cap a Palamós i la carregarem al port de Palamós. Clar, en aquell temps d'amagat podies fer ben poques coses, perquè pocs dies després, el 16 de maig, quan ja tenies tota la càrrega preparada al port per portar el vaixell Neptun, que s'havia desplaçat per acabar la càrrega, doncs 500 tapers van irrompre al port de Palamós i van evitar el carregament de nou. És interessant aquesta data, el 16 de maig, que fem referència de 1820, perquè aquests 500 tapers es van manifestar i van arribar fins a l'Ajuntament, on es van reunir amb el batlle i van explicar les seves queixes. És possiblement la primera documentació que tenim, o primera manifestació obrera documentada.
No coneixem
cap més antiga, però el 1820 potser és la primera documentada, per tant és interessant en tot el que seria la història dels moviments obrers a la nostra comarca. Bueno, doncs es van reunir amb l'alcalde de la vila perquè exigien el pagament en metàl·lic de l'extracció del suro, com deien aquesta reial ordre que havien fet, que havien de dipositar a la duana de Palamós, degut a que era un vaixell de nació estrangera. Sí, l'alcalde de Palamós es va mostrar, sembla que empàtic amb totes aquestes reclamacions, fins i tot va enviar una carta a José de Castellar, que en aquell moment era cap superior polític de la província, instant-lo a que complís aquesta nova llei, aquesta nova ordre, i explicant-li doncs que el greuge que això suposava i la fragilitat del sector del sur de la comarca, que es veia doncs perjudicat per l'exportació d'aquests vaixells anglesos. Per contra, ens trobem que José de Checa, que en aquell temps era l'administració de la duana, reclamava la força, deia que res, escolta, que es deixin estar els tapers, que aquí que cridin, exacte, que cridin a l'exèrcit, que cridin a la policia i que per la força doncs facin carregar totes les panes de suro al vaixell del Neptun que estava esperant. Sembla ser que José de Castellar, aquest intendent de la província, pressionats pel cònsol d'Anglaterra i el de Suècia, va haver d'actuar amb determinació. I primer va enviar una carta advertint els batlles tant de Calonge com el de Palamós perquè carreguessin el vaixell i no impedissin que aquest pogués marxar, perquè quan un vaixell arribava aquí, el batlle d'aquí havia de donar-li una carta de sanitat que li permetia continuar fent el viatge. Si no se li entregava això, el vaixell no podia salpar. Per tant, els alcaldes pressionats i podien haver estat processats per desobediència, podien haver perdut el càrrec fins i tot i ser empresonats, aquests alcaldes pressionats van haver de lliurar la butlleta de sanitat al vaixell. I després, de fet, el sabem que el 18 de juny de 1820, dos dies després d'aquesta manifestació, doncs en Joan Savalls, que era l'agutzil de marina d'aquí, doncs va haver d'acudir al port amb gent armada. Suposem que devia ser part de l'exèrcit o vés a saber si mena de soldats, i va haver-se de fer càrrec del carregament de la fragata. Van haver de finalitzar per la força i amb les armes, vigilant els tapers, aquesta fragata fos carregada perquè pogués marxar. La fragata Neptun va pagar la duana, no va pagar els drets que reclamaven els tapers, fins i tot va tenir la gosadia d'intentar demanar uns diners per la compensació dels dies que va estar aquí i tot el merder que va originar tot això. Van tenir enfrontaments també amb el representant de la companyia aquest de Barcelona, però el cas és que, diguem, com passa en molts d'aquests casos, aquestes grans companyies i la gent d'estat acaben sortir-se'n i acaba trepitjant a la gent, els obrers que reclamen, i el dia 22 de juny, 4 dies després de la protesta de 1820, la fragata Neptun, carregada amb 350 quintars de panes de suro, doncs va salpar del port de Palamós davant de la impotència dels tapers que s'ho miraven des del moll, impotent, sense poder fer res, després de dies de lluita.
I després d'aquest episodi del Neptun, aquestes protestes van tenir continuïtat?
Sí, trobem moltes protestes a Palamós. Palamós va ser una vila industrial, fins i tot jo recordo dibuixos de l'època en què es veu Palamós i poder, no t'exagero, poder 14 o 15 xemeneies, vull dir, era l'skyline de Palamós d'aquella època. Va ser molt industrial, tant del punt de vista surer com altres petits tallers que tenien, i trobem al llarg de... Ja n'hem parlat, fins i tot quan hem parlat d'anarquista, te'n recordes? D'anarquistes en Formós i Plaja i d'altres històries. Al llarg de tots aquests anys trobem moviments, manifestacions de dones a favor del dret de la dona, trobem manifestacions d'obrers constants, gairebé any rere any, i moltes mobilitzacions anarquistes, i sempre ha estat una vila bastant beligerant i lluitadora pels drets dels obrers.
Gavi Martín, ho deixem aquí. Acabem aquest programa d'avui, fins a la setmana entrant, que recorda, serà ja l'últim programa de la temporada.
Perfecte.
Que vagi bé.
Que vagi bé.